Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre a tothom, ben tornats després d'aquests 2 mesos de separació. Ara, un cop ja superat de la festa major de la nostra ciutat, tornem a estar amb tots vosaltres per tornar a parlar-vos d'òpera durant uns quants mesos, en una nova temporada, la 13a del nostre programa, i amb nova sintonia. Estem veritablement molt emocionats i excitats amb tot el que tenim preparat per als nostres amics i amigues oients. Sense vosaltres no seríem res, i tot el que fem és pensant en vosaltres. El d'avui serà un programa de tràmit per dir-vos que ja hem tornat i per comentar 4 coses de l'estiu, però suficient per sentir bona música i per posar-nos les piles per tal d'arribar ben aviat a la velocitat de creuer. Al control de so, Toni González, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial i calorosa, mai més ben dit, benvinguda a aquesta nova temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Us vaig dir en acabar la temporada anterior que enguany no tenia cap previsió de visitar festivals d'estiu, i així ha estat. Això, però, no vol dir que hagi estat de braços creuats, i com que ara les temporades regulars dels teatres les allarguen molt i molt, sí que he vist coses aquest estiu, però no en festivals. Un parell d'òperes en el mes de juliol, just després que acabéssim la 12a temporada del programa, i per tant, no us en vaig poder parlar aleshores, i ho faré ara. I per aquest motiu hem començat la 13a temporada i el programa número 488 amb la interpretació a càrrec de la Filharmonia Baroque Orquestra dirigida per Nicholas McGegan, de l'obertura de Platé, comèdia lírica, ballet Buffon, com se la va denominar en el seu dia, en un pròleg i tres actes amb llibret d'Adrien Joseph, L'Evaluat d'Orville, segons l'obra teatral de Jacques Autreau, i música del gran Jean-Philippe Rameau, estrenada a les Grandes Écuries de Versalles el 31 de març de 1745. Una òpera de Rameau que ha esdevingut justament popular per la seva música i la seva irresistible i també irreverent comicitat. I jo la vaig anar a veure per segona vegada a la meva vida el dia 10 de juliol en el Palais Garnier de l'Òpera Nacional de París. Fet que va constituir la meva primera visita a aquest famós i pels francesos sagrat teatre d'una bellesa contundent. Sí que havia estat a l'Òpera de París abans, però a l'Anudí Teatre de la Bastille, i em faltava aquest. I ara ja conec els cinc grans del món, l'Escala, el Covent Garden, l'Òpera de Viena, l'Òpera de París i el Met. A banda d'això, que és anecdòtic, haig de dir-vos que vaig gaudir enormement de l'espectacle, una producció que ja té uns 20 anys i que coneixia per DVD, signada pel famós regista francès Laurent Pelly. La part musical va anar servida per Les Musiciens du Louvre, encapçalats pel seu fundador i director, el controvertit Marc Minkowski, director que tant va donar que parlar aquesta passada primavera en el Liceu, on va dirigir la trilogia Mozart de Ponte, amb resultats més que discrets, per dir-ho de manera benèvola. A París no, es notava la perfecta compenetració entre orquestra i director, tot un. I pel que fa als cantants, hi havia noms destacats, el tenor Matías Vidal era Tespis, el baix argentí Nahuel Di Pierro feia dos papers, un de breu com a sàtir i el de Citeron. La soprano Amina Edris, esposa del tenor Pene Patti, de qui vàrem parlar fa uns programes, recordeu, va destacar plenament com la Folie, i també el paper menor de Thalie, ella mateixa, el tenor belga Reynaud van Mechelen fou Mercuri, i d'altres. Destacar qui feia el rol protagonista de Platé. Us vull recordar que es tracta d'un personatge femení interpretat per un cantant masculí, fet que augmenta lo grotesc del rol. I que era un nom molt conegut, i penso jo, insòlit en aquest tipus de repertori, i era el tenor americà Lawrence Brownlee. Ell canta molt bé, és un gran tenor, penso jo, però aquí el vaig trobar totalment fora d'estil, ja que ell seguia cantant Rossini, que és la seva especialitat. De totes maneres, no va estar gens malament. La producció és excel·lent i justament famosa, però no em va fer oblidar gens ni mica la meravella que vaig veure a la New York City Opera ja un llunyà octubre de 2004. I ara, per acabar, amb aquest bloc d'informació, sentirem una ària d'aquesta òpera, que és de l'acte segon, Formons le plus brillant concert, a càrrec de La Folie. Canta aquí la soprano Jennifer Smith amb Les Musiciens du Louvre sota la batuta de Marc Minkowski.
La mer
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
La meva temporada 2021-2022 es va acabar a finals de juliol, exactament el dissabte 30, amb la controvertida producció de la Norma de Bellini en el Liceu. Molt se'n va parlar d'aquest espectacle, doncs era la presentació liceística d'una coproducció, ja estrenada i protestada, a Covent Garden l'any 2016, si no vaig errat. Aquí també fou protestada el dia de la premiere donada la peculiar concepció dramàtica atorgada pel director de l'Engendro, que era el forero Àlex Oller, que actualment ostenta el curiós títol d'artista resident al Liceu. Bé, estèticament, la curiosa escenografia formada per un mar de creus, unes 1.500, crec que estava bé, però fins aquí arribem. El senyor Oller va concebre la Norma com l'escenari d'una secta fonamentalista cristiana per criticar el fanatisme religiós amb una estètica que recordava molt el franquisme, amb pali, militars rancis, penitents, beates i fins i tot un botafumeiro que va anar amunt i avall durant tota la casta diva. La pobra Norma, com a sacerdotessa suprema del culte, anava vestida, no sé si de bisbe o de papa. Després, en la intimitat de capellana moderna, amb pantalons de pitillo i més. Sigui com sigui, la imatge que es donava dels personatges era ridícula i grotesca. Senyor Oller, Norma no va d'això, sinó que és un triangle amorós que desperta profundes reaccions en els integrants del mateix i que conflueixen en un noble sacrifici per part de la protagonista, que aquí ni va poder trepitjar la foguera on s'ha de consumir al costat de Polione perquè el seu propi pare, Oroveso, militar condecorat, li etziba un tret al cap dins la tradició més que esposa del cine de la sèrie B. Una cosa és voler modernitzar l'aparell estètic, cosa que em sembla molt bé, si es fa com cal, i un altre és canviar l'argument perquè, sí, no anem bé així. De les tres sopranos que assumien el rol protagonista, la catalana Marta Mateu, la búlgara Sònia Ionxeva i la letona Marina Rebeca, jo vaig veure aquesta última, fet que em va comploure perquè és l'única que encara no coneixia. I ara us proposo sentir-la, precisament, interpretant la divinària Casta Diva al costat de l'orquestra i cor del Teatro Massimo de Palermo, dirigit per Jader Vignamini. Bé, ja heu sentit com canta de bonic la Marina Rebeca. Veu bonica amb tots els recursos tècnics necessaris, fan que sigui un plaer escoltar-la. Però, llàstima, en el Liceu va semblar tota l'estona com si la cosa no anés amb ella. Absolutament distant i poc implicada amb el personatge. Hi ha qui em diu que no, que és una cantant que s'implica molt i això vol dir que l'hauré de tornar a veure per comprovar si és diferent a la meva percepció. No m'estranyaria que la dona no s'impliqués per culpa de la producció absurda que li va tocar, no ho descartem. Qui sí que em va semblar implicada fou la mezzosoprano armènia Varduhi Abrahamian, que va interpretar Adalgisa amb un càlid to de veu i més ficada en el personatge. El tenor Riccardo Massi no em va agradar gens, cap qualitat especial. I de l'orobesso del senyor Nicolás Testé, millor no dir-ne res, perquè resulta que no és un baix, més per on. Els comprimaris van complir correctament, sobretot Núria Vilà com a Clotilde. La direcció orquestral del veneçolà Domingo Indoyan, és el marit de la Sonia Ionxeva, una de les tres normes, anodina i irregular, que tan aviat exagerava la lentitud com es passava a un ritme de marxa militar accelerada. L'he vista en ocasions molt millors. En definitiva, jo em vaig avorrir força amb aquesta norma i em sap greu perquè és una òpera que m'agrada i que conté melodies sublims. Haurem d'esperar a la propera.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I aprofitem aquest primer programa, en el que parlem d'una varietat de temes, per presentar els personatges del mes de setembre de 2022. Avui una soprano italiana i un baríton alemany. I començarem per ella, que és la més gran per cosa de només un any. La nostra protagonista femenina d'avui és la soprano Rosetta Pampanini, que va néixer a Milà el 2 de setembre de 1896 en el si d'una família musical. Encara que d'entrada es va formar per ser mestra, les seves habilitats musicals es van imposar, i va estudiar cant amb Emma Molaioli a la seva ciutat natal, debutant el 1920 en el Teatre Nazionale de Roma com a Micaela de Carmen. i a continuació va cantar el Sibel de Faust a Turí l'any 1921. Sempre perfeccionant estudis, va començar a cantar per Itàlia, a Trieste, Mòdena, Novara, Catània, Bèrgamo, Bologna, etc., destacant el seu debut en el San Carlo de Nàpols el 1923 com a Desdemona d'Otello. El seu mentor en aquella època fou el director Tullio Serafin, sota la guia del qual va adquirir un repertori substancial. El 1925 es va presentar a l'Scala amb Madama Butterfly, dirigida per Toscanini. L'òpera de Puccini es tornava a veure en el Teatre Milanès després de la seva fracassada estrena allà el 1904 i fou un gran èxit que va consolidar-la com una peça imprescindible del repertori, fet al qual la Pampanini va contribuir de manera important. També va contribuir a fer tornar al repertori l'òpera Iris de Mascagni, que va cantar sota la direcció del propi compositor. Va cantar a l'Scala en els anys en què la va dirigir Toscanini i es va fer un nom com a heroïna pucciniana. I tornaria entre 1935 i 1937 ja amb rols més dramàtics, com ara la Leonora de la Forza del Destino, Aida o Magdalena d'Andrea Chenier. El 1926 va debutar en el Colón a Buenos Aires, el 1927 a Monte Carlo, el 1928 a Covengarden, el 1930 a l'Òpera de Viena, el 1931 a la de Chicago i el 1936 a la de París, entre d'altres escenaris. També va passar pel Liceu en una sola ocasió, el 1930, per cantar Madama Butterfly. Rosetta Pampanini es va retirar el 1946 per dedicar-se a l'ensenyament. Va morir a Rovigo el 2 d'agost de 1973 i ara la sentirem cantant Puccini, com no. De la Bohème, Sì, mi chiamano Mimì, enregistrament del 1928, on Lorenzo Molaioli dirigeix l'orquestra.
Thank you.
La meitat masculina d'aquest mes és el baríton Paul Schoeffler, un destacat intèrpret de Wagner. Va néixer a Dresden el 15 de setembre de 1897. Va estudiar en el conservatori de la seva ciutat natal piano, violí i cant, sent els seus professors en aquesta matèria Waldemar Stegemann i Rudolf Malnauer. Posteriorment es perfecciona a Berlín amb Ernst Grenzebach i a Milà amb Mario San Marco. Descobert pel director Fritz Busch, debuta a Dresden el 1924 en el rol de l'herald de Lohengrin. Ja, doncs, wagnerià des de l'inici. Del 1925 al 1939 va pertànyer a la companyia de la Semperoper de Dresden i allà va participar a les estrenes mundials de diverses òperes, entre elles Doctor Faust, de Ferruccio Busoni, el 1925, Der Protagonist, de Kurt Weill, i Cardillac, de Paul Hindemith, amb dues el 1926. En acabar la seva estada a Dresden, va entrar a formar part de la companyia de l'Òpera de Viena, on romandria fins al 1970. Malgrat formar part d'aquestes companyies, va ser artista convidat a nombrosos teatres de primer ordre mundial, com ara Covent Garden, on va debutar el 1964, l'Òpera de París, el Festival des Amprovans, l'Escala, el Colón, San Francisco, Chicago i el Met, on hi cantaria per primera vegada el 1950, com a Jocanan de Salomé. Allà hi cantaria 91 funcions en 9 temporades, oferint el bo i millor del seu repertori de Mozart, Strauss i Wagner, però també òpera italiana. Per exemple, fou un destacat Escàrpia i Iago. El Festival de Salzburg, on hi va aparèixer entre el 1938 i el 1965, fou un altre dels seus escenaris més importants, participant com a protagonista en l'estrena mundial de La mort de Danton, de Gottfried von Einem, el 1947, i en la de Die Liebe der Danae, de Richard Strauss, el 1952, en el paper de Júpiter. El gener de 1954 va cantar 3 funcions de Don Giovanni en el Liceu, en el rol titular. Igualment, no cal dir-ho, fou un habitual de Bayreuth, on va debutar el 1944 com a Hans Sachs. La seva carrera fou molt llarga, ja que va cantar fins passats els 70 anys d'edat, interpretant rols dels anomenats de caràcter. Paul Schoeffler va morir a Anglaterra, a la petita ciutat d'Amersham, Buckinghamshire, el 21 de novembre de 1977. I ara el sentirem en un dels seus rols més emblemàtics, Hans Sachs, dels mestres cantaris de Nuremberg de Wagner, el monòleg Van, Van, Überall Van, il·lusió, il·lusió, engany per tot arreu, de l'acte tercer, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Hans Knapperbusch, en un enregistrament de l'any 1951.
Er schläft, nur neue Kraft.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ha estat aquest un estiu avorridot, sense massa temes, llegint, això sí, les notícies procedents de Pésaro, amb llums i ombres, i les que venien de Bayreuth, on destacarem l'estrena escandalosa d'una nova producció de l'Anell, que un cop més no ha estat a l'alçada i sembla que ha estat una mena de vòmit mental, que res té a veure amb l'èpica història que ens explica Wagner en aquesta obra monumental. Bé, res de nou, res d'original. I ara mateix sembla que també s'està formant en l'horitzó una tempesta que implica de nou a Plácido Domingo en coses desagradables. Res a veure amb òpera, que per tant no penso comentar aquí. Ja ho anirem sentint i en tot cas us suposo més o menys assabentats del tema. Ja fa més dies, devia ser cap al juliol, si no vaig errat, vàrem tenir la típica serpiente de verano, dic en castellà perquè no he sentit mai aquesta expressió en català. Sigui com sigui, la cosa ens va tenir entretinguts uns quants dies. El cas és que a l'Arena de Verona van fer una producció d'Aïda protagonitzada per la inefable Anita Netrebko i el seu maridet, Yusif Todo en Uno Eivazov, i resulta que la Netrebko es pintava la cara fosca per representar Aïda, que al cap i a la fi és una princesa d'Etiòpia. Aquesta costum és antiga, podeu veure nombroses fotos de sopranos del passat amb la cara ben embatumada. S'ha de reconèixer que això cada cop es fa menys, però sembla que l'Arena ho mantenen. I la russa va sortir a defensar-ho. El cas és que per bé que a Europa no es fan tants escarafalls, sí que els fan a Amèrica. I quan dic Amèrica em refereixo als Estats Units, on això s'anomena blackface, cara negra, i és considerat quelcom racista. El cas és que unes tres setmanes després de fer-se la ida, una soprano afroamericana de nom Angel Blue, que havia de protagonitzar la Traviata en el mateix escenari, va cancel·lar la seva participació donant com a pretext la pràctica arcaica, ofensiva, humiliant i racista, paraules seves, del blackface a ida. Abans de seguir, vull proposar un fragment d'aquesta gran òpera de Verdi, que és el duet de l'acte segon, Full la sorte de l'armi, amb dues grans dames del cant, afroamericanes, totes dues. La mezzosoprano Grace Bambury, que avui en dia té 85 anys, com a Mneris, i la soprano Leontine Price, que en té ja 95, com a Ida. Dues deesses del cant, amb la London Symphony Orchestra dirigida per Eric Lainsdorf.
Oh,
La Bambri, que a banda de tenir al seu darrere una gloriosa carrera, és una senyora sàvia, en veure tot el rebombori va fer públic un escrit en forma de carta dirigit a Àngel Blu, on li deia, entre altres coses, obro cometes, estic veritablement sorpresa del teu punt de vista. En tota la meva carrera de 50 anys d'òpera sempre he utilitzat whiteface quan ha estat necessari i blackface quan també ho ha estat. El meu gabinet de maquillatge va des del fosc egipci fins al blanc de guix de Turandot i tot el que hi hagi entremig. Com a artista, tu mateixa has de decidir quins papers prefereixes, però limitar-te a uns pocs rols com ara Ida, Celica i Bess, o un o dos més que ara mateix no puc recordar, estàs reduint les teves possibilitats. Has tingut mai l'oportunitat de veure Sir Laurence Olivier com a Otello? Fins on jo sé, fou el primer blanc en actuar en blackface en el teatre clàssic. Estar orgullós de la teva raça és una cosa noble, però si has d'escollir actuar en òpera, primer has de conèixer la història i el desig de credibilitat. Em sap greu ser tan dur amb tu quan ets una de les meves joves cantants favorites, però és la meva responsabilitat com a pionera negra en aquesta professió corregir-te quan t'equivoques. Espero que et prenguis d'aquesta correcció amb l'amor amb la qual t'escric. Em sap greu que no cantis la Traviata a Verona perquè et vaig sentir cantar el rol fa 3 anys i vocalment va ser meravellosa, etc. Val a dir que la pobra Bambris va emportar força mocs, alguns fins i tot maleducats, deixant-la a caer d'un burro, que diuen en castellà també. La Blu s'ha quedat sense debutar a l'arena per aquesta raó. El Marideta Ivasov va fer un comunicat on la criticava a gust. Què en penseu de tot això? Jo, sincerament, trobo molt fora de lloc. No, honestament, no li veig el racisme al fet de maquillar-se per enfosquir la pell en interpretar un paper que és de raça negra. Tampoc és que ho vegi obligatori, diria que totes les aïdes que he vist han anat blanques. No passa res. El que sí passa és que no hi ha país més hipòcrit al món que els Estats Units, on posen el crit al cel per això i parlen de racisme quan hi ha coses molt més greus i veritablement racistes, com ara les masses sovintejades morts de ciutadans negres a mans de la policia, per exemple. Bé, deixem tot això, però sentim a la responsable de l'enrenou, Angel Blue, és una soprano de 38 anys, cantant Summertime de Porgy and Bess de Gershwin amb Ian Burnside al piano.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I bé, acabaré tot recordant-vos que s'estan escalfant motors per les noves temporades d'òpera. A finals de mes comença el Liceu amb Don Pasquale i jo començo la meva temporada particular molt abans. Doncs demà mateix vaig al Teatre de la Zarzuela a Madrid a veure, en versió de concert, la que en realitat és l'estrena sencera d'una òpera de fa molts anys, del 1902, i és la Celestina del compositor tortosí i pare de la musicologia moderna espanyola, Felip Pedrell. Però sobretot, preneu nota que la Fundació Òpera Catalunya donarà el tret d'inici de la seva temporada aquí a Sabadell el proper 19 d'octubre, amb Don Giovanni de Mozart. En parlarem quan toqui, però acabo el programa amb un tast, que és la serenata de Don Giovanni amb la mandolina, De Vieni a la finestra, amb el gran Cesare Siepi i la Filarmònica de Viena, dirigida per Joseph Cripps. I amb això us deixo i us convoco per d'aquí a 7 dies amb el segon programa de la nostra temporada. Adéu-siau i fins dijous que ve.
gioia mia con me chiude. Lasciati almen veder mio bell'amore.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.